Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell destinarà bona part dels 11,8 milions d'euros de superàvit del 2020 a emprendre mesures per reactivar l'economia de la ciutat, sobretot el comerç i la restauració, després del fort impacte de la pandèmia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. També s'invertirà en el de millora de l'espai públic de tots els barris i de l'atenció a les necessitats socials i de les entitats. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha apuntat quin és l'objectiu d'aquests projectes.
La recuperació econòmica, òbviament, passa per Europa de forma molt, molt important, pel govern de l'Estat i també doncs, pel govern de la Generalitat, i el que fem als ajuntaments, òbviament, és acompanyar en aquesta recuperació. Però tot i així, sí que, òbviament, hem volgut fer un gran esforç doncs, per també ajudar i posar el nostre gra de sorra doncs, per millorar aquesta situació que esperem que tots plegats doncs, estem començant a veure ja la llum al final del túnel. En tot cas, la veiem molt més doncs, del que el veiem al mes de desembre.
Una de les inversions més destacades és la creació d'un xec de 20 euros per família per utilitzar en compres en comerços sabadellencs, que suposarà una inversió de més d'1 milió d'euros. També es dedicaran 1,3 milions d'euros al Pla d'Atenció Social, que inclou el repartiment d'aliments i l'operació fred.
Les escoles i instituts sabadellencs mantindran grups, tot i la davallada d'alumnes a l'espera pel curs que ve a P3 i a primer d'ESO.
Des d'Educació aprofitaran aquest ascens per reduir el nombre d'estudiants per aula i per fer una redistribució dels inscrits en els centres, tot plegat com a pas previ a la transformació de les zones educatives previstes pel curs 2022-23, que pretén compensar l'accés de demanda d'algunes escoles en contraposició a l'accés d'oferta d'altres.
En cultura, la joventut de la Faràndula suspèn tota la seva temporada teatral.
Les restriccions del Procicat han portat els farandulers a deixar per més endavant l'estrena de la DIP i la reposició del Préssec Gegant, dues produccions de gran envergadura que requereixen de molts actors dalt de l'escenari.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell es queda a 2 punts de la salvació, tot i la derrota d'aquest cap de setmana per 2-1 contra el Castellón.
La posició a la classificació, però, depèn del que passi a l'Almeria el Corcón d'aquest vespre. Si els madrilenys puntuen, la distància s'ampliarà a 3.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, amb un dia que ha començat amb una baixada de temperatures i després s'ha estabilitzat. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Predominarà el cel serè o poc ennuvolat en general, amb nuvolositat més abundant i compacta al terç nord, sobretot al vessant nord del Pirineu, on és possible alguna precipitació amb una cota al voltant de 1.200 metres. La temperatura voltarà entre 12 i 17 graus i el vent bufarà fluix i variable, si bé hi haurà tramuntana al nord de l'Empordà moderada i sud moderat a les Terres de l'Ebre. Pel que fa demà, predominarà el cel serè en general, amb alguns núvols alts i prims al terç nord. Si bé el vessant nord del Pirineu estarà cobert o molt ennuvolat amb la possibilitat de precipitació fins a mig matí. A més, fins aleshores hi haurà també alguns núvols baixos a punts de la depressió central i baix del Prepirineu. Malgrat tot, a partir del vespre hi haurà intervals de núvols baixos al sector central del litoral i del prelitoral. La temperatura serà similar o lleugerament més alta i els valors es mouran entre 15 i 20 graus, tot i que serà més baixa al vessant nord del Pirineu i localment més alta a Ponent i a la Vall de l'Ebre. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, 2,5 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord, en sentit Girona, i 1,5 quilòmetre a Barberà, en sentit sud en aquest cas. Ja a Barcelona, trànsit molt dens, amb trams d'aturades a la Ronda de Dalt, entre Diagonal i la Meridiana, en els dos sentits. L'Ajuntament de Sabadell invertirà prop de 12 milions d'euros del romanent de l'any passat en projectes d'acció social, millora de l'espai públic i reactivació econòmica. En aquest últim apartat, la proposta estrella és invertir 1,6 milions d'euros en xecs de 20 euros per les famílies sabadellenques, amb l'objectiu que els gastin en el comerç i la restauració de la ciutat. Tot i que el govern local defensa que són les administracions més grans les que poden impulsar més la reactivació econòmica, consideren que havien de destinar part del superàvit a aquesta finalitat.
Els xecs no arribaran a les llars sabadellenques fins la pròxima tardor, però el govern local ha avançat com funcionaran i quin impacte tindran en l'economia local. Cada unitat familiar rebrà un xec de 20 euros per invertir en el comerç o la restauració de la ciutat. Ara bé, l'impacte que tindrà serà el doble dels 1,6 milions que invertirà l'Ajuntament, ja que els ciutadans hauran de posar 20 euros més de la seva butxaca per poder gastar els xecs. Ho ha justificat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Serà un xec per unitat familiar, per tant, per cada una de les llars, no per cada un dels membres de les llars, per cada llar. Per tant, si en una llar n'hi ha dos, doncs tindran un xec, si en una llar n'hi ha sis, també tindran un xec, que és important deixar clar aquest element. I tu podràs gastar, és a dir, tu hauràs de complementar aquests 20 euros. És a dir, tu tindràs 20 euros i perquè s'activin no hauràs de posar 20 més. Per tant, d'aquí ve doncs, aquest doble impacte que té. És a dir, nosaltres hi destinem 1,6 milions d'euros des de l'Ajuntament, però l'impacte real de recaptació, diguem, a nivell del comerç, serà d'aquests 3,2 milions.
Per això Ferrés defensa que és una mesura per ajudar els sectors econòmics més afectats per les restriccions i no pas per les famílies.
Per tant, l'objectiu d'aquest xec no és tant dotar les famílies de més ingressos, que entenem doncs, que això hi ha altres línies que ho fan, la línia de serveis socials, les línies de l'Estat, que més a injectar diners directament en vena als comerços i a la restauració de la ciutat.
Tot i això, amb el superàvit del 2020 també es vol invertir en acció social. En concret, es destinaran 1,3 milions d'euros a aquesta àrea per projectes com l'alberg temporal per persones sense sostre o el dispositiu del rebost solidari. Al tercer bloc del romanent s'invertirà en espai públic, amb més d'un milió i mig d'euros per la neteja extraordinària dels carrers. També hi haurà partides per millorar els espais verds de la ciutat, millorar els accessos al solar de l'Eix Macià o al carrer Júpiter i reparar la séquia Monar.
En total, el romanent de tresoreria del 2020 va ascendir als 38,5 milions d'euros, dels quals 25 milions ja estan destinats a despeses compromeses de l'any passat. Dels més de 13,3 milions que queden disponibles, el ple municipal debatrà el destí dels 11,8 milions que el govern vol invertir aquest 2021. La sessió se'l celebrarà aquest dimecres al matí. I no deixem de parlar d'aquesta qüestió precisament perquè el govern municipal d'Esquerra Republicana denuncia que el govern local executa menys del 70% del pressupost. El portaveu Gabriel Fernández creu que això és una mostra d'incapacitat de l'executiu.
És evident que passa per incapacitat de l'executiu, per manca de lideratge polític i per incompetència manifesta i evident. No és un invent d'Esquerra Republicana, són dades que ens ha donat la intervenció d'aquest Ajuntament. Per tant, combinem al govern municipal a destinar els estalvis de la institució, el que tècnicament s'anomenen romanents, que no paren de créixer, que ja superen els 100 milions d'euros que els posi per ajudar la gent en plena crisi.
Els republicans diuen que els diners haurien de ser al carrer i no pas al banc.
A més d'aquest centenar de milions de romanents, Esquerra lamenta que el capital d'execució d'inversions ronda el 25%, és a dir, que de 4 euros pressupostats n'hi ha 3 que encara no estan invertits. A més, Fernández explica que totes les obres i projectes que s'estan executant corresponen al mandat anterior. També recorden que van proposar 188 mesures, entre les quals ajudes directes als ciutadans i empresaris que van ser rebutjades i que ara el govern central està aplicant. També alerten que al suspendre's la llei d'estabilitat pressupostària, els comptes municipals es podrien haver augmentat fins a més de 320 milions d'euros, oportunitat que asseguren que no s'ha aprofitat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El període de preinscripció escolar arrenca avui amb la previsió que hi haurà una disminució d'alumnes a Sabadell, tant a P3 com a la secundària. Segons dades facilitades a aquesta emissora pel Departament d'Educació, el curs que ve hi haurà 144 alumnes menys a primària i una cinquantena menys a secundària. Malgrat aquest descens, es mantindrà el mateix nombre de grups per poder començar a rebaixar els alumnes per aula.
A la primària, la ràtio mitjana baixarà dels 21 alumnes per aula i a la secundària passarà dels 30 actuals als 28. En aquest cas, la davallada també comportarà que instituts que acollien molts grups, com el Cruzafont, la Raona o el Joan Oliver, tornin a tenir el nombre previst inicialment. A més, la posada en marxa, l'Institut Escola Virolet contribuirà a aquesta rebaixa de l'atenció que el sistema públic de secundària estava patint. En paral·lel, s'estan treballant amb l'Ajuntament per poder comptar de cara al curs 2022-2023 amb una nova planificació de les zones educatives. Ho ha anunciat el director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Jesús Vinyes, en declaracions al Cafè.
Per tant, en funció d'on tenim els centres i de les necessitats del cens, nosaltres fem les propostes. Això ens hi posem ara perquè això s'ha de fer pel curs que ve, però s'ha de començar ara. I sí que s'ha de revisar. Tenim aquest problema, tenim un problema també a la zona, diríem, al sud de la Gran Via, diguéssim, la zona de Sant Oleguer, que agafa una part del centre, que potser no caldria. Hem de reformar una mica a les zones, perquè actualment les zones no responen a les necessitats del cens actual.
En aquest context, l'Agrupació de Famílies d'Infants de Sabadell ha denunciat la falta de places en escoles i instituts públics, sobretot al centre, però també la Creu Alta, Can Llong i Gràcia. Davínia Martínez n'és la portaveu.
No som simples, vale? I som plenament conscients que les places disminueixen igual. Què? Perquè ja van dir, no traurem línies, però sí que baixen les ràtios per classe, la qual no soluciona el problema dels anys anteriors de manca de places a les escoles públiques, sinó que segueix igual. De la mateixa manera, també van dir, no s'eliminen línies. Si bé, això no és del tot cert, a l'escola de muntades de Sabadell, per exemple, tot i ser una sola línia, han hagut d'obrir durant molt de temps una segona, les anomenades classes bolet, atès que amb les places inicials no podien donar cabuda ni tan sols als germans dels alumnes que ja estaven escolaritzats.
Vinyes, però, insisteix que el nombre de places és l'adequat i recorda que els germans també formen part de la demanda perquè viuen a la zona que pertoca als respectius centres.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
Les persones d'un mateix grup de convivència poden moure's lliurement per Catalunya des d'avui. El confinament comarcal és una de les restriccions que s'aixequen a partir d'aquest dilluns. L'altra gran novetat és que els comerços no essencials poden tornar a obrir els caps de setmana. Repassem els principals canvis a partir d'avui. Mobilitat.
Els grups bombolla poden sortir de la seva comarca i es recomana portar una declaració d'autoresponsabilitat. La mobilitat nocturna es manté restringida entre les 10 de la nit i les 6 del matí.
Comerç.
El comerç no essencial i les botigues ubicades en centres comercials tornen a obrir els caps de setmana. Miguel Telló, de Can Oriac Comerç, ha criticat que la decisió hagi trigat tant en arribar, però diu que ajudarà a recuperar la facturació del petit comerç.
Sí, la facturació haurà de pujar perquè hi ha alguns negocis, algun tipus de botigues, com són sobretot les de moda, que segurament hi ha de ser dissabte, no? I tota la resta de la setmana això no ho han tingut. Per tant, suposo que amb ells i els bars també es millorarà una mica la facturació.
Així mateix, ampliar la superfície d'obertura pels establiments grans fins als 800 metres quadrats. L'aforament, però, continuarà limitat al 30%.
Esports.
Tornen les competicions de l'esport federat i es permet l'assistència de públic amb seient preassignat. L'aforament estarà limitat a un 50% a l'aire lliure i al 30% en espais tancats.
Cultura.
Els actes de cultura popular i tradicional hauran de ser estàtics, perimetrats o espais tancats. Lídia Orovich, presidenta de l'Esbar Sabadell Dansaire, ha explicat com s'organitzaran les pròximes activitats.
Som organitzadors del Dia Internacional de la Dansa. Llavors, bueno, sempre hi han actuat moltíssimes escoles de dansa a tot arreu i també ho tenim organitzat també pel Pati de l'Estruc el 25 d'abril amb un muntatge similar. El que passa que normalment, clar, allà venia la gent lliurement cada any i el que fem nosaltres aquest any serà com posar uns horaris, no? A la primera hora actuen aquests grups i, per tant, hi ha tanta gent de públic. Marxen aquests i en fem entrar d'altres. Serà una mica més complicat.
Aquestes activitats tindran les mateixes limitacions d'aforament que les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, que es fan en teatres o auditoris i amb els assistents asseguts. D'altra banda, tornen els lliuraments de premis presencials i els festivals, tot i que hauran de respectar el 50% de l'aforament.
Altres canvis.
Poden obrir sales de joc, bingos i casinos amb un aforament màxim del 30%, però sense servei de bar o restauració. No hi poden haver més de 100 persones o 250 si el local té la ventilació i la qualitat de l'aire reforçades. També es permet la represa de l'activitat a l'aire lliure de persones més grans de 60 anys en centres cívics, sempre amb un màxim de 6 persones.
Frenada en sec de la baixada dels ingressats per Covid-19 al Parc Taulí. El nombre de pacients hospitalitzats ha tornat a repuntar durant el cap de setmana fins als 86, 16 més que divendres passat, quan es va facilitar l'últim balanç. Des de llavors, el centre sanitari ha registrat 28 ingressos nous. També han augmentat els malalts a l'UCI fins als 17, 2 més que divendres. En aquest mateix període, l'hospital ha declarat 4 defuncions i 22 nous positius de coronavirus. La pressió assistencial al Taulí torna a créixer, però quina és la situació a la ciutat?
Doncs aquest dilluns també empitjora la velocitat de contagi, que supera l'1, mentre que el risc de rebrot s'estanca als 184 punts. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies baixa als 179 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han notificat 26 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia ara fa un any als 15.765 casos. Sabadell també ha sumat una defunció més, que situa el volum global en les 520. Pel que fa a la vacunació, 17.998 persones han rebut la primera dosi del vaccí contra la Covid-19 i 6.609 ja han completat el procés d'immunització. Són una dotzena més que ahir.
Sabadell està a un pas de desplegar del tot el codi infart d'atenció immediata als pacients afectats per un atac d'aquest tipus. El director del Servei de Cardiologia del Taulí, Antoni Martínez, preveu que es podran atendre tots aquests casos a partir de l'any que ve. Tot plegat gràcies a la posada en marxa d'una nova sala d'hemodinàmica a finals d'aquest any o a principis del que ve.
Quan arriba un pacient amb símptomes d'infart, s'actua amb la màxima rapidesa possible. Tot i això, no sempre és possible, com ha destacat Martínez.
Que estem fent una intervenció d'arrítmies que dura, que preveiem, l'acabem de començar, imagina que tens el senyor amb els catèters posats o amb una ferida oberta per implantar un dispositiu, no pots dir ara l'interrompeixo perquè vaig a fer un codi infart, sinó que has d'acabar el procediment. Llavors, la persona que vingués amb un codi infart no podria ser atesa d'immediat. Llavors, en aquests casos, encara es continua traslladant a Barcelona o durant les nits, perquè el servei nocturn encara no està adjudicat a Sabadell pels nostres ciutadans.
Disposar d'aquesta nova sala permetrà augmentar encara més els atesos amb la tècnica del cateterisme, que des de la seva implantació al Taulí fa una dècada s'ha utilitzat en 8.500 intervencions pel diagnòstic i el tractament de les artèries coronàries, una xifra que s'ha assolit en part gràcies a la sala de hemodinàmica estrenada fa 2 anys. Abans, els cardiòlegs havien de compartir espai amb els radiòlegs, de manera que l'activitat era molt menor. Ara es poden arribar a fer 8 cateterismes al dia.
El projecte de millora del centre cívic ubicat al carrer Francolí 11 actualitza el seu pressupost després que es licités a finals de l'any passat, però no rebés cap oferta. Marta Morell, tinenta alcaldessa de Participació, ha declarat que s'hi farà.
A l'antic centre cívic el que farem serà que tindrà una millora d'accessibilitat en 2 accions, amb unes escales i també amb un ascensor adaptat. I es preveu que en 6 mesos estigui l'obra executada.
El projecte es dividirà en 2 fases, que comprendrà l'enderroc i construcció de les escales i després un ascensor adaptat al mateix lloc on hi ha l'actual. També es preveu renovar els sanitaris. Per altra banda, la renovació de la gespa del camp de futbol dels Marinals es preveu que comencin a l'estiu i duri 45 dies, per evitar així que interrompi alguna activitat esportiva. Actualment, el recinte esportiu està configurat per un camp de futbol 11, una zona d'entrenament i un camp de futbol 7, una grada i l'edifici de vestidors, oficines, serveis i bar.
Les atencions de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor pugen més d'un 4% durant el 2020.
De les 5.746 atencions realitzades, 4.223 han estat consultes i 1.496 reclamacions. Cristina Muñiz, cap de secció de consum de l'Ajuntament de Sabadell, ha explicat a l'emissora que es van adaptar ràpidament a la situació de pandèmia.
Amb la pandèmia, encara que no vam, és a dir, que amb el confinament no vam poder fer totes les atencions que teníem sol·licitades, doncs tot i així vam posar de seguida les línies a disposició dels consumidors i la línia treia fum, literalment. És a dir, s'ha crescut molt perquè hi ha hagut moltíssima consulta, s'han donat situacions noves i llavors doncs, hi havia aquesta necessitat i se'ns trucava. I se'ns segueix trucant molt,
El sector telefònic, amb les altes, els serveis d'internet i paquets de televisió, segueix sent el que es dediquen més demandes.
En cultura, Manel tornarà a ser el cap de cartell de l'Ambassat 2021, després que l'edició de l'any passat s'hagués de suspendre per culpa de la pandèmia. La meva mona està malalta. És una grip amb febres altes. Aquest any el Festival Independent del Vallès se celebrarà del 10 al 13 de juny i s'estrenarà una nova ubicació a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. A part de Manel, també hi haurà grups com Sidoní, Pau Ballbé o Maria Arnal i Marcel Bagés.
Les entrades es posen a la venda aquesta tarda al web del festival. Entrant en detall, el dijous 10 de juny es podrà veure Sidoní, que presentaran el nou disc El Regreso de Abba. L'11 de juny pujarà a l'Amfiteatre Pau Ballbé, que acaba de publicar La vida és ara, i l'artista britànica de Soul, Arlo Parks. El dissabte 12 arribaran els Manel, que reprenen la gira del seu últim treball per la bona gent, i també Rigoberta Bandini, un dels grans descobriments del 2020. L'últim dia, diumenge 13 de juny, serà el torn de Maria Arnal i Marcel Bagés, que aposten pels sons electrònics al seu últim disc L'amor i l'accent sabadellenc amb Lou Royce i el seu microcosmos. A part, també hi haurà una sèrie de punxadiscos entre concert i concert. Tampoc renunciaran al petit Embassat amb un espectacle del grup Xiula pels més petits de la casa. L'organització del festival ha indicat que la capacitat de l'amfiteatre del Parc Catalunya té capacitat per 40.000 persones, però que l'aforament es limitarà a 1.000 assistents per respectar la distància entre persones. De fet, hi haurà cadires per veure els concerts i també taules pels que adquireixin les entrades en grup.
I encara en cultura, la joventut de la Faràndula dona per finalitzada la seva temporada per culpa de les restriccions actuals derivades de la pandèmia del coronavirus. No és la primera vegada en aquest any que l'entitat ha de cancel·lar una funció, ja que el fet que no es poguessin reunir més de 6 persones va fer aturar la representació dels Pastorets.
La companyia ha anunciat aquesta mesura per la impossibilitat d'adaptar les seves obres. Això afecta tant a la DIP com al Préssec Gegant, dues actuacions que ja es van veure aturades l'any passat. Salva Peig, president de la Faràndula, ha parlat a Ràdio Sabadell per explicar aquesta decisió.
El tema és tant que ens faltava només una producció per fer aquesta temporada, que fins a dia d'avui les havíem hagut de suspendre totes pel tema del Covid, i ens pensàvem que el tema de les restriccions aniria més ràpid, però continuem igual. Els nostres espectacles són espectacles de gran format, que portem molta gent sobre l'escenari, i arreglar-los i adaptar-los ens costa molt.
Tot i ser la segona vegada que han de prendre aquesta mesura amb Baladí i el Préssec Gegant, Peig assegura que la intenció de la joventut de la Faràndula és que tornin a l'escenari quan puguin, ja que les obres per ell es mantindran a la cartellera. Peig hi posa de data aquesta tardor, si la vacuna ho permet.
De Sabadell i de la comarca, aturada la vacunació amb el vaccí d'AstraZeneca durant 15 dies.
El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència una reunió del Consell Interterritorial de Salut per abordar la suspensió, després que altres països europeus hagin suspès la injecció d'Oxford a l'espera que s'aclareixi si té vinculació amb els casos de trombosi detectats. Alemanya, França i Itàlia ja han aturat la vacunació amb AstraZeneca per precaució. L'Agència Europea del Medicament defensa mantenir-la, malgrat l'aparició d'una trentena de casos de trombosi entre els gairebé 5 milions de vacunats a Europa. I decidirà dijous si actualitza l'opinió sobre la vacuna d'Oxford.
I el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties preveu gairebé el doble de morts per Covid-19 a l'estiu si s'aixequen aquest març les restriccions, independentment de l'abans de la vacunació.
El cap de vigilància de l'SDC, Bruno Cianco, ha assegurat que si es mantenen les mesures fins a l'1 de maig i la vacunació és òptima, hi haurà una reducció significativa de la mortalitat i un pic menor dels contagis en la quarta onada de la pandèmia. Així, el repunt de la pandèmia seria més lleu i es retardaria fins al juliol. En aquest escenari hi haurà de mitjana poc més d'un mort diari per cada 100.000 habitants a l'estiu.
Moment pels esports. El centre d'esports ja treballa per girar full i superar el sotrac de 5 jornades seguides sense guanyar, una ratxa que l'ha dut al penúltim lloc. La derrota per 2-1 a Castelló ha deixat tocat l'equip, però el cop s'ha esmorteït amb la resta de resultats donats.
El Sabadell continua 2 punts de la permanència a l'espera del que passi a l'Almeria del Corcón, en joc en aquests moments. Si els madrilenys puntuen, la distància s'ampliarà a 3. Una situació que s'ha donat per la poca determinació del Sabadell en les dues àrees. Així ho creu fermament el tècnic Antonio Hidalgo.
Necessitem les victòries. El problema està en el que genera l'equip contrari, perquè tothom et genera en aquesta categoria. Hi ha qualitat, tenen bons jugadors i és impossible que no tirin a porta en 90 minuts. Això no passa en cap joc. I nosaltres hem de minimitzar, perquè no és que hagin tingut 10 ocasions de gol, perquè si no parlaríem d'una altra cosa, no? Però, bueno, insistir més, anar més al detall, estar més encertats en aquestes decisions que ens penalitzen massa en les dues àrees, no?
A Castalia, els orelluts, sense gairebé crear perill, van fer 2 gols, mentre que el Sabadell, amb multitud d'ocasions i 2 dianes anul·lades, tot just va poder marcar de penal mitjançant Ever Pena. A ell i un altre gallec, Aaron Rey, es referia a Hidalgo després del partit.
Hem de buscar alternatives, tant ell com l'Ever han sortit a un molt bon nivell, ens han posat dintre del partit en accions molt decisives. Tothom ha d'entendre que això va de donar un equilibri a l'equip, ells ho saben i treballen en aquest aspecte. I bueno, són opcions, han sortit bé i veurem pel futur, no?
El Castellón Sabadell va deixar també com a peatge la lesió de Juan Hernández, que es va fer mal a l'isquio de la cama esquerra tan sol als 10 minuts de joc. El murcià no estarà disponible aquest dissabte pel partit contra l'Sporting, ni tampoc Álvaro Vázquez, censurat per la clàusula de la por.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord continua sense conèixer la victòria aquesta temporada. Els de Can Uriac van caure per un clau 1-4 a casa davant del Llafià, en un partit que es va posar coll amunt des del principi.
De sortida un 0-3 a mitja hora que va condicionar totalment l'enfrontament. Edgar va donar vida als arlequinats just després amb l'1-3 i a partir partir d'aquí el Sabadell Nord les va tenir de tots colors, incloent-hi un gol anul·lat i un de claríssim fallat pel mateix davanter porteria buida. A les acaballades arribaria la sentència. Pablo Becerril, l'entrenador, reconeix que al descans es veien remuntant-lo a 3.
De fet, el feeling ja el teníem a la mitja part, entre els jugadors que si marcàvem abans del minut 30, la resta del partit es jugava sol. I teníem aquesta sensació, realment, de que estàvem allà dintre i que, i bueno, de fet, és que hem tingut moltes. I que només marquen un gol, la sensació, com que la sensació era de domini nostre, segurament el tercer de l'empat cauria. No ha estat així, al final les porteries són les que manen i les àrees són les que determinen els partits.
Amb 2 punts de 15 possibles, el Sabadell Nord es queda penúltim classificat del subgrup. Dissabte els de Becerril visiten un Parets que tampoc coneix el triomf i que, de fet, encara no ha estat capaç de puntuar.
Caral Castellet ha aconseguit la seva segona medalla en un mundial de snowboard. La primera va ser fa 6 anys a Àustria, en aquell cas de plata, i la segona ha arribat a Aspen, als Estats Units, després de ser tercera a la final de mig tub.
Castellet partia com una de les favorites, però el podi va estar en perill fins a la tercera ronda, després d'anar per terra en els 2 primers passos pel mig tub. Al final, en el tercer definitiu, la rider local superava la japonesa Sena Tomita per un sol punt i quedava així per darrere de les nord-americanes Madi Mastro i Chloe Kim, plata i or respectivament. La surfista de neu sabadellenca es mostrava des del mateix halfpipe més que satisfeta amb el bronze aconseguit.
Estic superfeliç, supercontenta amb aquest resultat. Ha sigut una final molt complicada. No podia planxar la primera, la segona ronda i la tercera, no? Amb moltíssima pressió i sabent que podia fer-ho bé. I, bueno, aconseguir la tercera posició ha sigut increïble i estic molt contenta i ara seguir treballant i, a més, i per la setmana següent a donar-ho tot.
Castellet ja no es mourà d'Aspen, on dijous comença una nova cita d'una Copa del Món molt més escurçada en aquest any de pandèmia.
Per la seva banda, David de la Cruz ha acabat el 50è, la París-Nissa de ciclisme. El sabadellenc no va poder repetir la gesta d'endur-se un triomf d'etapa com sí que va aconseguir en edicions anteriors.
A la general, Despronced ha acabat a gairebé mitja hora del guanyador final, l'alemany Schachmann, que va aprofitar-se de la caiguda de Primo Roglic per endur-se la cursa. En el penúltim dia, el sabadellenc va ser protagonista d'una fuga, però li van faltar forces per poder-la culminar. Ahir, en l'última etapa, va entrar el 80è a 8:41 del guanyador, el danès Magnus Cort. La pròxima cita serà la setmana vinent en l'edició centenària de la Volta a Catalunya.
En waterpolo, l'Estrapol Natació Sabadell no podrà revalidar el títol de l'Eurolliga femenina. Tot i els 2 gols de renda del partit de l'anada, l'equip de David Palma va caure a la piscina de l'Olympiacos per un clar 10-5. En declaracions a la xarxa, la capitana Maika García atribuïa la derrota a un cúmul de circumstàncies.
En general no hem estat tampoc gaire encertades de cara a porteria, perquè són 5 gols els que hem fet, no? I, bueno, és veritat que 10 gols ens els pot ficar perquè és un gran equip i, bueno, i podíem guanyar, no? Amb 10 gols podem ficar 11 nosaltres, però no hem estat encertades i també és veritat, pues, que, bueno, que les edicions arbitres tampoc han ajudat, que estar aquí ja sabem que venir de Olympiacos no és fàcil i bueno, ja hem tingut ja històries aquí i bueno, i que això, aquest esport és així, pel que veiem, i ja està, i ho hem d'acceptar.
Ara l'Estrapol s'haurà de conformar a jugar a la final a 4 de la Copa Alén, juntament amb el Kinev Kirishi, Mataró i Roma, els altres conjunts que han caigut a quarts. Una competició que tindrà lloc els dies 16 i 17 d'abril en una seu per determinar.
En la secció masculina, el Sabadell viatja demà cap a Hongria per disputar l'anada de quarts de l'Eurocup davant l'OSC.
Els de Quim Colet es troben enmig d'un calendari de cites grans. Dissabte no van poder amb el totpoderós Barceloneta a les semifinals de la Copa, però l'ajustat 10-8 reflecteix com de cara va vendre la derrota a l'Estrapul. Una actuació que pel jugador Sergi Cabanes demostra que poden estar a l'altura d'Europa.
Amb un nivell que és molt difícil trobar a Europa. O sigui, vale, sí, jugues a lent, però no té el nivell del Barceloneta. I jo crec que això ens ha donat un punt de motivació per dir, hòstia, estem, saps? O sigui, hem de creure en nosaltres, vale, sí, són húngars. Són molt bons, però és que nosaltres també som molt bons, també molta qualitat. I si fem les coses com sabem, doncs no hi ha millor escenari que per demostrar que realment s'aposta per nosaltres i que ho farem bé.
L'Ala López Escribano va ser baixa a la Copa per molèsties lumbars i s'estarà pendent per veure si pot arribar a temps pel partit a Budapest. El partit arrencarà dimecres a 6:45 de la tarda.
Minut per 6:45, posem punt i final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 15 de març, amb totes les notícies que us hem explicat i que podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem demà a partir de les 9 amb més informació al Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri i després a 8:45 el Generació BCO. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.